soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Joan Carles Mèlic és assagista i professor de filosofia de l'educació. Des de fa anys ha desenvolupat una filosofia antropològica de la finitud en les seves diverses expressions: el cos, l'alteritat, la memòria, el desig, el silenci i la mort. I amb una aproximació sempre al pensament des de la literatura com a forma d'emparaular el món. Quan era petit, dins de classe tenien una petita biblioteca. Allà va descobrir el Club de los Cinco, les novel·les de Lenny Blyton, potser la seva primera lectura. Es tractava d'una col·lecció de llibres en què un grup de dues noies, l'Anna i la Georgina, i dos nois, en Julian i en Dick, en companyia d'un gos, en Tim, feien de detectius davant de diverses situacions en què es barrejava el misteri i l'aventura. Un món compartit, per tant, on el que importa és saber mirar, saber escoltar, saber llegir el món que ens envolta. Mirada, escolta, lectura. Això també és una biblioteca. I què inaugurem en nosaltres mateixos quan inaugurem una biblioteca personal? Joan Carles Mèlic, després d'haver publicat títols com Contra els absoluts, La sabiduría de lo incierto, La experiencia de la pérdida o La condición vulnerable, ha sigut reconegut amb el Premi Nacional d'Ensayo per La fragilidad del mundo. Sobre la fragilitat del món, sempre li pregunten per la idea de fragilitat, i avui en parlarem també. Per les ferides que ens constitueixen, per com la vida és incalculable. La vida no es deixa atrapar en una equació matemàtica. Però què és un món? Quin és el món de Joan Carles Mèlic? Evitar el món vol dir evitar una incerta gramàtica. Això ens diu el nostre convidat. Un món, per tant, és allò que ens permet establir vincles a través de signes, símbols, gestos i normes compartides. Deia Umberto Eco que construir enciclopèdies és més interessant que fer diccionaris. I això és el que volem fer aquí, a Interior Maconda. Per a Eco, el concepte de signe, quan abandona el model de diccionari per un model d'enciclopèdia, ja no apareix com a resultat d'una equivalència fixa entre expressió i contingut, sinó fruit de la inferència i, per tant, la creació de sentit a partir de la percepció i la interacció amb aquest signe. L'important no és què significa quelcom, sinó quin sentit té per a nosaltres. O sigui, un món que tingui sentit és aquell on som capaços de crear un joc de llenguatge que compartir. Una enciclopèdia, dirà Umberto Eco. Una biblioteca, direm nosaltres. Som a la biblioteca Gabriel García Márquez, la millor biblioteca del món. Tots en tenim una de biblioteca. Tots som una biblioteca. I quan tenim una biblioteca, tot i que estem sols, deixem de ser una illa. Tenim la mirada, tenim l'escolta, tenim la lectura, com la tenien els membres del Club de los Cinco. Bona tarda, Joan Carles, benvingut a Interior Maconda.
Moltes gràcies.
Bé, podem parlar per aquest moment fundacional, que són el Club de los Cinco, un moment fundacional perquè segurament és la teva primera lectura, però també podem parlar d'aquelles classes en aquella escola on tenies un professor, que crec que es deia Eugenio, i també feia una cosa aparentment rara, que era llegir en veu alta, no? Com és aquesta primera lectura, aquesta escolta, aquesta mirada, que té molt a veure amb una lectura com a pregària, que és un concepte que després treballaràs molt, no?
Sí, en efecte, les meves primeres lectures van ser a l'escola, perquè a casa meva doncs no hi havia llibres, o hi havia molt pocs, i aleshores vaig tenir la gran sort de que a l'escola hi havia una petita biblioteca, i el que jo recordo, doncs, haver començat a llegir els llibres del Club de los Cinco, del Club de los Siete Secretos, que amb alguns companys ens barallava a veure qui l'acabava de llegir abans per poder-nos els passar el cap de setmana. No? Aquest és un primer record. Jo vaig passar, després ja en parlarem, de llegir El club de los cinco de Nils Blyton a llegir directament Kafka, o sigui que va ser un pas una mica important en aquest sentit. I després sí que recordo, que no sé com es deia o com es diu, perquè de cognom, el professor Eugenio, que era el professor de literatura, que tampoc el recordo com un professor molt erudit, però tenia alguna cosa que a mi sempre m'ha semblat especialment important i que es crec que es valora poc en una educació basada en competències i en aquestes coses, que era la capacitat de crear una atmosfera. Per mi una bona classe és aquella en què s'ha creat una atmosfera que no es pot programar, sinó que surt, no? L'atmosfera surt. És la diferència entre l'atmosfera i el clima. No? Ara estem amb una sala aquí, que jo tinc bastant de fred, i el clima, doncs, diria baixi la temperatura. L'atmosfera és una altra cosa. L'atmosfera és imprevisible. Però es pot intentar, es poden fer coses. Clar, es poden fer coses. I el professor Eugenio el que feia era arribar a classe i dir, començarem cada classe durant tot aquest curs llegint una pàgina, dues pàgines d'una novel·la. Això no entrarà a l'examen ni res, i no heu de fer res, simplement escoltar. I la recordo perfectament, la novel·la era El vell i el mar, d'Ernest Hemingway. Hauríem tenir 14 anys, aleshores.
Després va venir Kafka. Kafka diu que aquests textos venerables del que parlaràs, textos venerables que també li deia Maria Zambrano, que sé que és una autora que ha llegit molt, Kafka diu que són com una destral que trenca el mar gelat que portem dins, no? Sí. I això sí que va contra un clima gelat, no? D'alguna manera es desperta el desig en la lectura, no? Què va passar amb aquesta... En Joan Carles ens portava el llibre, de fet, l'exemplar de La metamorfosi, que ell va llegir amb 17 anys, i és molt curiós mirar les notes d'aquell moment, no? Què va trencar Kafka en tu, aquesta primera lectura?
Bueno, primer, això em sembla molt important, la noció de lectura que té Kafka. En una carta famosa a Oscar Pollack, si no recordo malament, Kafka li diu això, no? La lectura ha de ser com una destral, com una destral que trenqui el mar gelat que portes a dins. És a dir, una lectura que no et sacsegi, una lectura que no sigui un esdeveniment, una lectura que no et transformi, doncs és una lectura poc interessant en aquest sentit. Una lectura que només reafirma allò que tu ja saps, no? Quan a mi em preguntava, em vaig escriure La sabidoria de l'incierto, que bona part de La sabidoria de l'incierto arrenca d'aquesta noció de lectura de Kafka, preguntant què és llegir. Què és llegir? Jo deia, llegir és iniciar un viatge incert vers el desconegut. No? I això no té res a veure amb els spoilers i aquestes coses, perquè justament és un clàssic. No té els clàssics no hi ha spoilers dels clàssics. Bueno, amb els estudiants una vegada em va passar que els hi vaig dir que Èdip era l'assassí del seu pare i em van dir que ja els havien fet un spoiler i per tant que ja no llegirien Èdip rei, no? Això és absurd, és absurd. Per tant, aquesta idea de trencar, no? Aleshores, què em trenca Kafka? Bueno, la primera frase de La metamorfosi, que en la traducció aquesta, que no se sap ben bé de qui és, encara que s'ha atribuït a Borges, diu alguna cosa com al despertar a Gregor Samsa una mañana tras un sueño intranquilo encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre cursada por algunas callosidades. Diu alguna cosa més i acaba: no era un sueño. Aquest no era un sueño vaig trobar espectacular, no? No era un sueño. Clar, passar de llegir Les històries de los cinco, que estaven molt bé, a llegir això, quan a més, l'avantatge que té, bueno, desavantatge, no seria la paraula, però la grandesa del clàssic és que Kafka m'està parlant a mi, i a tu, i a tots. És a dir, un clàssic et parla a tu. O sigui, Kafka ha escrit això, que la sensació que jo tenia quan amb 16 anys vaig començar a llegir La metamorfosi és que Kafka m'ho deia a mi. Jo era aquesta mena de monstruós insecte, jo era una mena de bitxo raro que llegia Kafka amb 16 anys, que érem 4, que llegia la gent que jugava a futbol, però no llegia Kafka, no? Doncs, què està passant aquí?
Això no ho ha escrit en Kafka, però sembla aquesta destral que trenca el mar gelat que portem dins. Potser et sona, amb traducció al castellà, diu, al català en aquest cas, la paret on escrivien els profetes s'esquerda a les costures. Sembla Kafka, però no és Kafka.
No.
En aquest programa demanarem als convidats tres cançons que d'alguna manera han marcat la seva vida, i això és una de les primeres cançons de les que parlarem, i ara la podrem escoltar. Bé, aquesta cançó Epitaph de King Crimson d'alguna manera ha marcat els teus inicis, però l'has seguit escoltant una i una altra vegada, no? Parlaven d'aquesta paret on escrivien els profetes a esquerra de les costures, però la cançó també parla de quan cada home està esquinçat amb malsons i amb somnis, no? La ferida com a fet constituent de l'ésser humà i de la seva vulnerabilitat, que en una cançó que vas sentir per primer cop a l'adolescència, d'alguna manera els teus textos, els teus assajos, i és present, no?
Jo sí, hagués de triar segurament una cançó a la meva vida, triaria aquesta, no? No només Epitaph, en aquest cas, sinó els primers 5 o 6 àlbums de King Crimson, em sembla que caldria recuperar-los des del punt de vista musical, perquè és un rock sinfònic, i gent que als anys, a finals dels anys 60, principis dels 70, pugen a dalt de l'escenari amb una flauta travessera, amb un violí, no? Això no era habitual, quedaves molt... però després les lletres, la lletra, aquesta és una... la lletra és de Pete Sinfield, que és un poeta increïble, no? que si la repasses el que està dient, la idea de que em va començar a preocupar des de molt jove, que és la idea de la finitud, la idea de la mort, la idea de la vulnerabilitat, de la ferida... l'ésser humà com un ésser que anticipa la seva pròpia mort, per tant que podem escriure els nostres propis epitafis, la idea de l'elegia, la condició elegíaca de la vida humana, la vida humana, la condició humana és elegíaca, no? I després també això com ha anat canviant al llarg de tot el que he anat escrivint, en la idea de que el més important probablement no sigui la meva mort, sinó la mort dels altres. O sigui, per dir-ho així, per acabar aquesta... l'ésser humà no és només l'ésser que anticipa la seva pròpia mort i que ha de conviure amb aquesta consciència de saber que ha de morir, sinó sobretot és l'ésser humà que sobreviu, per desgràcia a vegades, a la mort dels altres. És a dir, que la seva vida està envoltat de presents i d'absents, no? Està envoltat de fantasmes o d'espectres que no acaben d'anar-se'n mai. Alguns, per desgràcia, estan excessivament presents.
La cançó diu moltes coses, eh? Diu, entre altres coses, diu: ningú posarà la corona de llorer quan el silenci ofega els crits. El coneixement és un amic mortal.
Sí,
i tu ben aviat a les teves obres veiem clarament una distinció entre coneixement i saviesa, no?
Sí, sí. En algun cas explícit, per exemple, aquesta idea, que després vaig saber que més o menys la diu T.S. Eliot també, amb un dels seus poemes, però no ho sabia quan ho vaig escriure, ho desconeixia. Però, per exemple, La sabiduria de l'incierto, al començament dic, vivim en un temps de molt coneixement i de molt poca saviesa. O sigui, jo crec que el coneixement és importantíssim. La ciència, per exemple, la tecnologia, treballa amb coneixement, no? Coneixement. I gràcies a al coneixement científic, doncs hem avançat el que hem avançat, a vegades per desgràcia en algunes coses, però perquè també això ha portat a crear bombes nuclears, eh? Vull dir, però crec que vivim un temps de molt poca saviesa, i perquè s'entengui el que vull dir amb aquesta distinció entre coneixement i saviesa, podria comentar la pregunta que vaig fer a l'acabar el curs de l'any passat als meus estudiants de la Facultat d'Educació de l'Autònoma, no? Els hi vaig dir, em podríeu dir algun mestre que hagueu tingut? No professors, mestres. O sigui, tinc la sensació que la gent d'avui en dia no té mestres. I quan dic mestres, no em refereixo només a mestres físics, no? Que també, diguem, algunes persones, jo em podria dir dos o tres, segur que tu també, sí, la gent tant. De la nostra generació doncs, deia José María Valverde, jo no el vaig tenir perquè no el vaig conèixer personalment, però tothom diu José María Valverde era un mestre, no? Per dir un cas que jo no el vaig tenir. Però bueno, jo em podria dir Lluís Duc, per exemple. No? Però mestres també a nivell d'autors, d'autores, de les obres que tu has llegit. Tenim un problema amb els clàssics. Tenim un problema amb els clàssics. I és que jo els hi pregunto als meus estudiants, digue'm, pregunta de dimarts de la setmana passada, 80 persones a classe, digue'm el títol d'un llibre de Kafka. Zero. Això està passant a les nostres universitats. Llavors, fins que no... I Kafka, bueno, jo considerava fàcil això. Aleshores, ara això sí, s'ha de molt informàtica, s'ha de molt, molt anglès, molt més anglès del que sabia jo amb 18 anys, per descomptat. Però no saben dir-me un sol títol d'una obra de Kafka. Llavors, això, per mi això s'explica no per més... No és un problema de coneixement, és un problema de saviesa, perquè Kafka no em transmet un coneixement, em transmet una saviesa. És una manera de ser en el món, no? I King Crimson té aquest punt, aquesta manera de ser en el món. O sigui, King Crimson també expressa el drama de l'existència. No, el clàssic no és aquell que et dona solucions, sinó que et fa les preguntes realment importants.
De preguntes importants podrà fer el públic en aquest programa. Tenim uns paperets i després a través de la conversa podeu fer una pregunta que vosaltres dirigireu la conversa també cap a un altre lloc. Hem parlat una mica d'aquestes lectures de formació i ara has citat un moment també fundacional per a tu, però ja no en la formació, ja havies llegit moltíssim, ja havies estudiat, però hi ha un moment que t'arriba a les mans un llibre que es diu Mite, Interpretació i Cultura, i que dius, bueno, això què és, no? Aquest llibre de Lluís Duc és fundacional en la teva mirada sobre el que ell diria, aquest monjo de Montserrat, aquest gran antropòleg, que és emparaular el món, no?
I va ser una cosa molt curiosa, aquesta història, perquè jo estava en aquells moments molt interessats en la qüestió del mite, originalment no tant del mite, sinó del tema de les narracions, no? L'ésser humà com un animal narratiu. Som éssers que expliquem històries, que ens agrada que ens expliquin històries. Aquesta, jo recordava molt aquesta imatge amb alguns dels meus avis, sobretot, que era figura de l'avi és important, eh? Era dels pares també, però especialment la dels avis, que els preguntava, explica'm històries, no? Un diumenge al matí, explica'm històries. Explica'm les històries de la guerra, per exemple. Llavors, l'ésser humà com un ésser que li agrada que li expliquin històries. Perquè la història, o sigui, nosaltres diem història allò que els anglesos o els alemanys distingeixen perfectament, i és que hi ha una història narrada, hi ha una història dels historiadors, no? La history, la story, no? És molt diferent. No, jo volia que m'expliquessin contes, històries en el sentit de, no en el sentit d'història real, sinó històries viscudes. Històries viscudes. I, bueno, la idea d'aquesta em voltava pel cap i això em va portar a la qüestió també dels mites. Com una civilització, una cultura es construeix en base a històries fundacionals. No? Bueno, estava en tota aquesta història, tant pensant les històries, i això era a Vilanova un dissabte a la tarda, i jo sóc incapaç passar a Vilanova i la Geltrú, capaç per passar davant d'una llibreria allò amb temps i no entrar-hi, no? Per veure què trobo. O qui em troba a mi. I veig un llibre, Lluís Duc, Mite i cultura. Era el primer volum, el segon, Mite i interpretació, després es va publicar en castellà amb Mite, interpretació i cultura. No? L'agafo, jo Lluís Duc em sonava, perquè quan feia la tesi tenia un llibre sobre la mort, que l'havia llegit, però no el recordava bé. I aquella nit recordo perfectament que vaig devorar el llibre, Mite i cultura, i no hi havia internet. I el dilluns al matí, sobre un dissabte, dilluns al matí, la primera cosa que vaig fer va ser trucar informació demanant el número del monestir de Montserrat, perquè l'única cosa que sabia és que era monjo de Montserrat, i el vaig trucar. I llavors el pare Lluís Duc, un moment, i llavors agafa una persona al telèfon i digui'm, el pare Lluís Duc, sí, sóc jo. I llavors vaig dir, miri, jo, vostè no em coneix, jo l'únic que li vull dir és que aquest cap de setmana he llegit un llibre que ha canviat la meva vida i m'agradaria conèixer-lo. I aleshores em va dir, això a mi no m'ha passat mai, ningú m'ha trucat mai per dir-me això. Dic, doncs, bueno, mira, sempre hi ha una primera vegada. I aleshores vam quedar, i realment la història de Lluís, fins que es va morir, ara fa uns quants anys, va ser una història, per mi, decisiva. O sigui, jo no hagués escrit el 90% del que he escrit sense algunes de les coses que ell em va ensenyar.
I això és molt compartit per tota una generació, eh? Lluís Duc és un mestre, sí. Per molta de la gent, com a mínim interessant que jo he pogut, tingut la sort de conèixer i d'entrevistar. Parlant del símbol, a vegades pensem el símbol només des del llenguatge mític o el llenguatge teològic, però tu has d'alguna manera has defensat que n'hi ha com a mínim quatre sistemes simbòlics. Eh? El mític, allò que és sagrat i és profà, l'econòmic, donar i rebre, el polític, amic i enemic, tristament ho estem veient cada vegada més aquests dies, però hi ha un sistema simbòlic que potser ens traspassa d'una manera més subtil, que no som tan conscients, i és el tecnològic, no? I diferencies allò que és tecnologia, que és un sistema social simbòlic, que té a veure amb la lògica dels protocols, de les competències que deies abans, de la tècnica, no? I a vegades s'ha quedat barrejat tècnica i tecnologia. Com ens està afectant aquest sistema tecnològic, que té a veure també amb una mirada sobre el món molt restringida, no?
Això sobretot ho vaig treballar en l'últim llibre, en La fragilitat del mundo. Pràcticament la meitat del llibre està dedicat a aquesta qüestió. Feia molt temps que li donava voltes a la diferència entre tècnica i tecnologia, que a mi em sembla fonamental. Amb en Lluís Duc havíem parlat molt, 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 durant molt de temps d'aquesta qüestió. A veure, la tècnica, sempre que hi ha ésser humà, hi ha tècnica. Això, la tècnica és una disposició, Duc diria, una disposició antropològica fonamental, no? Sempre que hi ha ser humà hi ha tècnica, des de l'home del Tapuerca o des de... En fi, sempre que hi ha ser humà hi ha tècnica, i la tècnica consisteix en una sèrie d'instruments que ens permeten modificar, diguem-ne, el món que ens envolta. Doncs un ganivet, jo què sé, una pala, una fletxa, un arc, tot aquest tipus de coses, un martell... Totes aquestes coses són objectes tècnics, no? Però a partir d'un cert moment jo vaig començar a adonar-me'n que es parlava de la tecnologia com si la tecnologia fos també un instrument, i es deia, bueno, és que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, tot depèn de com l'utilitzis. Esclar, i vaig dir, no, això no és així, això és la tècnica, però la tecnologia no. La tecnologia, perquè la tecnologia no és un instrument. La tecnologia és un sistema social simbòlic. És a dir, com el seu nom indica, és una lògica simbòlica. És una manera de pensar el món, és una visió del món. Que no depèn de com l'utilitzis, sinó que ella t'està utilitzant a tu. Tu ets un objecte en mans de la tecnologia. I aleshores, un exemple perquè això s'entengui, a la qual li dedico un capítol a la fragilitat del mundo, és la qüestió de la pressa. Sí, si hi ha tecnologia, necessàriament s'imposa l'imperi de la velocitat, i la patologia de la velocitat és la pressa. No hi ha tecnologia lenta. O sigui, una tecnologia diu, no, és que utilitzem la tecnologia a poc, no, això és com un triangle quadrat, no es pot utilitzar la tecnologia a poc, tu no pots anar a comprar un ordinador i dir, escolti, doni'm el lent, sisplau, perquè aquest va massa ràpid, no? El tio aquell et dirà, escolti, vostè què m'està demanant? No, això no pot ser, les coses no funcionen així. La tecnologia implica la velocitat, i especialment l'imperi, o millor dit, la patologia de la velocitat, que és la pressa. Perquè la velocitat, en principi, no és ni bona ni dolenta. En un atac de cor, la velocitat és decisiva, no? En un infart, la velocitat és decisiva. Però la pressa no, la pressa és una patologia. Una cosa és anar ràpid i una altra cosa és tenir pressa. O sigui, és molt perillós. I clar, quan s'imposa la tecnologia com el gran sistema del nostre temps, que, per tant, no hi ha només el sistema econòmic, la gent diu, no, és que critiquem la lògica capitalista, no? Si el problema ja no és la lògica capitalista, és la lògica tecnocapitalista, que és una altra història. Si només fos la lògica capitalista, podríem agafar i decapitar el rei. Però quin és el rei de la lògica tecnològica? Ja ho diu Kafka. No hi ha rei. El castell de Kafka? Qui el porta? Qui el porta? No ho sabem. No hi ha una persona que mogui els fils. Aquest és el drama, no?
I a més que no, quan parlem d'imperi tecnocapitalista, a vegades oblidem que no només es tracta ni del gadget ni dels diners, sinó que està inundant i segrestant el nostre llenguatge, no? Invertim en parelles, per exemple, no? Un llenguatge econòmic, donem crèdit o no al que diuen els nostres amics. Aquí hi ha un tema que també des del matí s'ha treballat molt, que té a veure amb despertant els vincles, no? Diria Merleau-Ponty, és una frase de Merleau-Ponty, cal despertar els vincles. I per fer-ho, tu diferencies molt moral i ètica, no? La moral com una herència cultural, l'ètica on intervé alguns conceptes fonamentals com la compassió i la vergonya, per a tot.
Clar, els éssers humans som al mateix temps, jo diria, éssers morals, ètics i polítics, però cal distingir els tres àmbits. Com que no em dóna massa temps de parlar de la política, i tampoc m'he dedicat tant, però sí que m'ha interessat aquesta distinció entre moral i ètica, que no és la que normalment es fa. Agafeu un llibre que parli d'ètica i no es fa aquesta distinció que faré ara, no? I que he fet en els meus llibres. Aquesta és una diferència que fa molts anys que insisteixo. L'ésser humà és un ésser moral. Què vol dir això? Doncs agafant la idea de moral d'alguns filòsofs contemporanis a partir de Nietzsche, sobretot la moral seria doncs un conjunt de valors i normes que heredem propis d'una cultura concreta en un moment determinat de la seva història. Heredem una moral, és a dir, unes regles de decència, i que això no és ni bon ni dolent, és inevitable. Si hi ha ésser humà, és que l'ésser humà és un animal cultural, és un animal que viu en un entorn social, simbòlic, i per tant que hereda doncs unes maneres de fer. I llavors tu des de petit li dius als teus fills o als teus estudiants, els hi dius doncs que en fi, que si estan a l'autobús i estan asseguts en un seient hi ha una persona gran, doncs li deixis seure, no? I ja està, això és, la moral és això, no? O per exemple que s'han de vestir d'una determinada manera, això és així. Per tant, no hi ha ésser humà sense moral. No hi ha ésser humà sense moral. Però només amb moral tampoc hi ha ésser humà. Només amb moral hi ha un ésser humà monstruós. I això ho descobreixo després d'estar 10 anys llegint i estudiant els testimonis dels supervivents dels camps nazis. Els nazis no és que no tinguessin moral, és que només tenien moral. El que no tenien era ètica. I què és l'ètica? L'ètica és la zona obscura de la moral. I aquell moment en què la moral entra en crisi i tu has de donar una resposta ara i aquí, i aquesta resposta posa en dubte la llei i la norma en la qual tu has estat educat. I això, si perdéssim la por, ja va sent hora, d'utilitzar la Bíblia com el que és un llibre, no un llibre sagrat, un llibre, per alguns serà un llibre sagrat, però per tots és un llibre. Això no ho pot negar ningú. Jo puc dir, la Bíblia per mi no és un llibre sagrat. D'acord. Un altre dirà, per mi la Bíblia és un llibre sagrat. D'acord. Però per tots és un llibre. Com ho pot ser l'Odissea o la Ilíada. Recinem a la Bíblia com a text literari, que és el que per tothom és, no pot deixar de ser això. Doncs tenim, per exemple, el text del samarità, el relat del samarità, que és com a mi m'agrada explicar-lo, que és l'Evangeli de Lluc, capítol 10, versicle 30. No? Si vostès llegeixen aquest fragment de l'Evangeli de Lluc, allà es veu ben clar que tothom té moral, com no pot ser d'una altra manera. Però només un té ètica. i el que té ètica és la resposta compassiva al sofriment de l'altre, aquest que respon compassivament al sofriment de l'altre, només respon compassivament quan posa en crisi la seva moral, quan transgredeix la moral. Per tant, l'ètica et permet transgredir la moral. Primera característica. I segona, perquè aquest és el perill. Transgredeixes la moral i dius, mira, ara ja he sigut ètic. No. L'ètica té una altra característica, que és la vergonya, amb la que acabo el llibre de la fragilitat del mundo, la mala consciència. Ser ètic és no sentir-se mai suficientment bo. No hi ha res pitjor que les persones que diu jo tinc la consciència tranquil·la. És a dir, les persones que no tenen vergonya. És a dir, els poques vergonyes.
Joan Carles, quan és la última vegada que has demanat perdó?
Jo tendeixo a demanar moltes vegades perdó. Em sento molt culpable. El meu superego és molt gran. És molt gran. No té cap... Per mi, demanar perdó no em preocupa. Últimament penso el més terrible del perdó. El perdó és molt important. És molt important. Jo crec que és un dels aspectes que hem de replantejar. El perdó com una cosa, clar, és que a més avui en dia, abans he dit que hi ha l'àmbit polític, no? Avui en dia sentim parlar molt d'amnistia, sentim parlar, no?, d'amnistia, de, com és l'altre, del, bueno, indult, no?, volia dir, em sortia la paraula, amnistia, indult, però el perdó no és ni amnistia ni indult. És a dir, un govern, per exemple, pot, ara veurem què passa, pot concedir una amnistia, pot indultar. Però el perdó és una relació que s'estableix cara a cara entre la víctima i el botxí. Entre tu i jo. És una relació de dos. No té res a veure... El perdó és una relació cara a cara. I el problema del perdó, que aquí podríem estar parlant molt i que la filosofia contemporània aquest tema sí que l'ha tractat, potser no tant com caldria, però hi ha grans autors que s'han ocupat del perdó. Per exemple, Hannah Arendt, a la condició humana, i d'altres. Però, clar, Hannah Arendt ho diu ben clar. Per què és important el perdó? Doncs perquè l'ésser humà, l'acció que fa, no la pot esborrar. Un cop està feta, està feta. És a dir, en el moment en què jo faig alguna acció, qualsevol, la fabricació sí, si jo vaig a fer un cafè, bueno, si vaig a prendre un cafè i el senyor que, o senyora que està fent el cafè me'l fa malament, em diu, ai, perdoni, m'ha sortit malament, no, cal que em demani perdó, faci-me'n un de nou, i ja està, i aquí no ha passat res, i me'l torna a fer i s'ha acabat la història. Si em demana perdó està bé, però tampoc cal, no? Simplement el que vull és que me'l faci de nou, no que em demani perdó i no me'l repeteixi. Però, per exemple, en educació, en les relacions educatives, en les relacions d'amistat, en les relacions de parella, quan fas alguna cosa, diu Hannah Arendt, no es pot refer. Com ho has fet, ho has fet. Llavors, l'única manera de continuar vivint és quan tu demanes perdó. El que passa és que perdó té un risc, i és que l'altre no te'l concedeixi, que l'altre et digui, no et perdono. I aleshores, haver de viure sota aquest no perdó.
Hem sentit el que diu Hannah Arendt del perdó avui, més necessari que mai. Per què no escoltem el que diu del perdó Elton John? Parlaven del perdó, parlaven d'Elton John, També podem parlar de la crisi de les mediacions, no? Ara he agafat una pregunta del públic i ens pregunta com resistir, quines són les estratègies de la resistència davant de la hiperestimulació del món connectat en el que estem submesos, no?
Jo sempre dic que els filòsofs no estem tampoc per donar respostes a ningú, que cadascú ha de pensar. No, però sí que és veritat que jo no voldria que això s'entengués que estic en contra del món en el que s'està vivint. A mi el que em preocupa és quan, algú diu, mira, això és el que hi ha. Això és el que hi ha, i per tant ho acceptes i tirem endavant. Perquè, per exemple, jo que em moc en el terreny de l'educació, dic, no, és que ara això és el que hi ha. I aleshores, doncs, és que per què has de llegir l'Emili de Rousseau, si no sabeix per res, això és el que hi ha. Si llegeix altres coses o no llegeixis res, per què s'han de llegir els clàssics? Fa uns mesos va morir Nucho Ordine, no? Mm-hmm. Premi Princesa d'Astúries, no el podrà recollir. L'utilitat de l'inútil. Jo crec que es poden fer coses. Crec que, i així, amb això sí que crec que és la part millor que jo m'he trobat amb els meus estudiants. I és que quan tu aconsegueixes, no és fàcil, però quan aconsegueixes que sorgeixi aquesta atmosfera i els hi dius alguna cosa d'aquestes, no només es queden parats i fa pensar, sinó que després t'ho agraeixen. O sigui, és molt impressionant que et vingui un estudiant a l'acabar la classe. També podria explicar la part dolenta, que n'hi ha molta, però deixa'm explicar la part bona. Que et vingui un estudiant a acabar la classe i que et digui, mira, estava pensant deixar la carrera, però em quedaré perquè val la pena venir a les teves classes. I això és brutal, no? Que et diguin això. I això és brutal. O sigui, també n'hi ha que dirien totalment el contrari. O sigui, sinó que deixen la classe perquè no et volen sentir-te més, perquè ets el pitjor que hi ha hagut. O sigui, aquesta ambigüitat. Però jo sempre crec que es pot fer alguna cosa en el límit, situar-te en el límit. No sé, potser no ens podem situar fora de la llei, però sí en el límit de la llei, no? Al borde de l'abismo, per dir-ho així. Hi ha una poeta i escriptora colombiana, Piedad Bonet, ja que estem amb la biblioteca García Márquez, citarem la poeta Piedad Bonet, que té un vers que diu lo terrible és el borde, o sigui, lo terrible no és el borde, és l'abismo, no? Crec que diu alguna cosa així, no? Aquest llindar entre la seguretat i el caure a l'abisme. O sigui, viure i educar i estimar és viure al borde d'un abismo. O sigui, això és així. L'ésser humà no pot viure, no pot estar interior. La condició vulnerable comença així. L'ésser humà no pot viure tota la vida assegut darrere d'una taula protegit del vent i les tempestes, no? Hem de sortir a fora. O sigui, necessàriament hem de sortir a fora. Som éssers de relacions. O sigui, necessitem les relacions, però clar, sense relacions no hi ha vida humana. O sigui, deixem vincles, però en el vincle també hi ha la contaminació. I això ho hem vist ara amb el Covid, no? Necessitem el vincle, però el vincle ens pot contaminar i matar. I aquesta és l'ambigüitat de la vida. No podem, això ho diu Freud, el malestar en la cultura. O sigui, el millor de la vida és l'amor. L'amor. Però també és el pitjor, perquè l'amor és el millor i alhora el pitjor, perquè la pitjor situació que puguis veure és una ruptura, per exemple, amorosa, no? Una de les pitjors. També la que algú et deixi, però sense parlar de la mort, diguem-ne, de pèrdua de la vida, no? És una altra manera de perdre la vida, aquesta, sí.
Parlaves d'Ordine, de Nucho Ordine. Tot just ara ha sortit un llibre interessantíssim, que és l'entrevista pòstuma que li feia a Steiner. No sabent, Steiner li va posar la condició que es publiqués quan ell morís, no sabent que seria l'últim text també d'Ordine, no? Uh-huh. I tu has reflexionat molt, o has reflexionat els teus llibres sobre el dol. hem passat la Covid i vam veure la necessitat del dol, de la teatralitat del dol. A vegades, en el llenguatge popular diem això és pura retòrica, o això simplement és litúrgia, o això només és un ritual. Això és simbòlic, amb menysteniment, no? Mm-hmm. Però tu has treballat i estàs treballant, em consta, sobre la importància d'aquesta representació, d'aquesta teatralitat, i ho sabem, la gent que va haver de dir adeu a les persones estimades sense fer aquesta teatralitat, en el bon sentit, la ferida ha quedat molt oberta, no?
Som actors en un escenari. Jo crec que aquesta és una idea que s'ha anat repetida al llarg de la història occidental, que per desgràcia la filosofia l'ha menyspreat molt, no? El mite de la caverna de Plató mostra que justament els habitants de la caverna són actors en un escenari i contemplen obres de teatre i són allà a dins, no? Però clar, el menyspreu que té Plató per la caverna, el menyspreu que té Plató, per exemple, per les tragèdies gregues, no? Sabeu que el llibre 10 de la República, Plató expulsa els poetes, i ho diu clarament, els poetes no poden ser la font de l'educació, perquè es mouen en un àmbit d'ambigüitat i l'educació no pot ser això. Doncs aquest menyspreu ha estat molt dominant al pensament occidental. Jo crec que hem de tornar a donar la veu als poetes. Els poetes, els tràgics, no? Miri, la millor definició que jo he trobat i que repto a algú, no, perquè que la trobi jo no té cap mèrit, el problema és trobar-ne algú que superi el que ara diré jo. La millor definició de què és la vida no l'ha donat mai cap filòsof. La dona William Shakespeare al final, o gairebé al final, de Macbeth. Quan se li acosta un soldat, això si busqueu per YouTube que ho digui en anglès un actor de la BBC ja és sublim, quan se li acosta un soldat i li diu a Macbeth, li diu la reina ha mort, senyor. I llavors Macbeth comença un monòleg que acaba dient, bueno, que diu més o menys la vida és un ombra que camina, un pobre actor que puja a escena i no se'l sent mai més. La vida és una història explicada per un idiota plena de soroll i de fúria que no significa res. Això és insuperable. És insuperable. Ningú pot superar aquesta definició. No? La vida és una història explicada per un idiota plena de soroll i de fúria signifying nothing. Això, insuperable. Aleshores, la meva pregunta és per què la cultura occidental ha menyspreat el pensament literari o la filosofia literària, pensament literari, la visió literària, fins que no siguem capaços de posar a sobre de la mateixa taula la República de Plató al costat de l'Antígona de Sòfocles. Fins que no siguem capaços de posar el Quixot al costat del discurs del mètode. Fins que no siguem capaços de posar Hamlet, Macbeth o el rei Lear al costat de la crítica de la raó pura. Fins que no siguem capaços de posar la fenomenologia de l'esperit de Hegel al costat dels germans Karamazov o Crim i Càstig, no entendrem el que és el món i la vida. No? La filosofia ens ha donat una visió del món i la ciència, molt important, i la ciència ens ha donat una visió del món. Però hi ha una altra visió del món, que és el món de l'ambigüitat, de les ombres, de la incertesa, de l'inhòspit, aquest món clarobscur, no? La nostra llum, la llum humana, no és la del sol, aquesta està fora de la caverna, no, és la llum del foc que està dins de la caverna, és el foc d'Heracli, no? Aquesta és la nostra llum, les ombres. No podem eludir les ombres, les indeterminacions, les incerteses. O sigui, no hi ha idees clares i distintes. En matemàtica sí, però el món humà és un món matemàtic. La vida, com diu Perec, no té manual d'instruccions.
De fet, la filosofia reflexiona molt sobre l'amor, això és veritat, però no tant sobre el naixement. Moltes vegades es parla d'un viatge interior quan és just a la inversa, no? Creus que naixem moltes vegades, i deixa'm fer-te la darrera pregunta, com t'agradaria que fos el teu nou naixement?
Uf, que difícil. No, la idea del naixement certament és molt important. Jo crec que una de les grans coses que jo he après, per exemple, de Hannah Arendt, una autora que admiro molt i que rellegeixo sempre, és justament pensar que des del Fedó de Plató, des de que Plató diu en el Fedó, literalment, filosofar és aprendre a morir. Diu, literalment, Plató, filosofar és aprendre a morir, el Fedó. La mort s'ha constituït en el gran tema de la filosofia. Per Hannah Arendt, aquesta idea de la mort arribaria fins a Heidegger, no? Seria de Plató a Heidegger, la mort és el tema de la filosofia. Hannah Arendt diu, hi ha un altre tema aquí, hi ha una altra qüestió, que és el naixement. I què vol dir néixer? Què vol dir néixer? Néixer té a veure amb irrompre, no? Irrompre, amb la imprevisibilitat. Si tu poguessis preveure el naixement d'algú, o sigui, el dia que puguis tu preveure com serà aquell nadó que apareix, ja no hi haurà naixement. Si hi haurà naixement, és que el naixement sempre sorprèn. És la qüestió de l'esdeveniment, no? Aleshores, la pregunta que tu em feies, quina era?
No, com si és veritat que tenim la possibilitat de néixer moltes vegades, com imagines o com t'agradaria que fos el teu nou naixement?
Bueno, potser el que hauríem d'entendre és que perquè la vida valgui la pena de ser viscuda, en el fons cada dia és un nou naixement. O sigui, aquella idea estoica de viu la vida com si cada moment fos l'últim, és que cada moment és l'últim. Cada moment és l'últim, no? És aquella idea de... Clar, que hi ha el famós poema que tothom sabia, bueno, o que tothom sabia, ara no sé si ja no ho deuen saber els estudiants, o m'agradaria que sí, perquè és un problema molt més seriós del que sembla, que és el poema de les golondrines de Gustav Adolf Becker, el famós poema de les golondrines, no? Esses no volveran. Jo sempre vaig, al començament pensava que el poema, quan acaba dient allò de volveran de l'amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. I sempre pensava que aquest como yo te he querido volia dir yo te he querido tanto que nadie te querrá tanto como yo. Però no, crec que no és això el que està dient el poeta. El poeta està dient una cosa molt més important, no és que ja t'haya querido mucho o poco, aquesta no és la qüestió. El poeta diu, como yo te he querido, o sigui, la meva manera d'estimar-te és la meva. I ningú t'estimarà segons la meva manera, però encara hi ha més. I és que cada dia la meva manera també és diferent. Cada dia la meva manera també és diferent, no? Tornem a citar a un poeta llatinoamericà que és Pablo Neruda en el poema 20 de 20 poemas de amor y una canción desesperada quan diu nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Doncs això és una mica, no? Ja no som els d'ahir. Ja no som els d'ahir, som diferents.
Ja no som els d'ahir, de fet, avui sí que neix quelcom, neix Interior Maconda. I, per tant, gràcies, Joan Carles Mèlic, per construir amb nosaltres aquesta enciclopèdia compartida, aquesta biblioteca que demostra que a vegades, sí, és cert, estem sols i tot és absurd, però no som una illa. Mirada, escolta, lectura, això és Interior Maconda des de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona i ho hem fet gràcies a tots els companys i les companyes de la biblioteca, amb la complicitat de la Neus, de la Montse, d'en Julián i amb la saviesa radiofònica des del control de so de l'Albert Fernández. Ho hem fet i ho seguirem fent així, a la nostra manera. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did
what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.